Camins.
Que sí, que ja ho sabem. Que d'aquí una hora, això... Espera, que soni la veu trencada del boss. No? O dura molt la introducció aquesta. Espera, puja. No cal que aneu, ja us ho posem nosaltres. Ara. Vinga, ja sé que les vostres vides giren entorn al concert que començarà d'aquí una hora al Lluís Companys, amb el boss i tal, però mentrestant, una mica de Camins. Vertigen, avui... aquí al Camins per ser divendres. Per ser que al concert està Spielberg. Aquest és el boss. El boss del cinema podia ser Spielberg. Ui, la Paula Mor. Ara. Al concert està Spielberg. I aquí no perdem comba, eh? Moltes ganes de veure Indiana Jones i el Dial del Destí. Queden gairebé 60 dies més o menys, perquè cadascú té la seva turra en aquesta vida. O sigui, els de Bruce Springsteen són molt pesats, però aquí serem molt pesats amb Indiana Jones i el Dial del Destí, perquè jo estic frisant per veure i contagiant una mica a tot l'equip. Mentrestant... Bona vesprada d'aquest divendres 28 d'abril del 2023, un dia en què comença aquest pont del Dia Internacional del Treball. Molts cotxes, moltes persones que abandonen la gran ciutat per marxar de pont, per disfrutar d'un merescut descans. Actualitzem una mica com estan les carreteres, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Doncs tot i que en general està millorant el trànsit arreu, a les carreteres i autopistes, hem de parlar encara d'alguns punts, òbviament, sobretot en el cas de l'autopista AP7, en sentit Girona, ens queda la zona entre Mollet i Vilanova del Vallès, en aquesta zona encara lentitud, algunes aturades en sentit Girona, i en el tram sud de l'autopista ens queda la zona de Castellbisbal a Martorell, encara amb aturades intermitents, i més avall també, la zona entre Gelida, sobretot més avall, sense dormir de noia, aquí agreujat per un vehicle variat, que està ocupant un carril en sentit Tarragona. A la resta de vies queda destacar un parell de quilòmetres a la zona d'Abrera, de l'autovia 2, en sentit Lleida, molt puntualment la C60 Argentona, en direcció Mataró, i també trànsit que va millorant a les dues rondes en els dos sentits, tot i que la litoral, encara entre el Fòrum i la Barceloneta, va molt plena en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Bona vesprada, Eduard, moltes gràcies. Doncs amb aquesta actualització de com tenim el trànsit a les carreteres catalanes, arrenquem. Dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla màgica, a Irún com més, ens va acompanyar durant gran part del programa i, és clar que sí, també ens va fer la seva versió d'Economia en Valors. Dia 1 també després de portar fins al directe els dos darrers reportatges de la Júlia Julbe i Carla Buigas per aquesta santa casa, Llista Robinson, que és perquè no us matxaquen a trucades spam, i jets privats que contaminen un ou. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts de Camins, Salvatore inclòs, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel oficial, la pàgina web, radioestel.cat, i el Més Estel, i el YouTube, i la FM, eh? A la FM també... Què dius? Ah, no, pensava que Paula m'estava fotent una bronca, cosa que succeeix contínuament. Doncs no era per mi, segurament. Avui tenim divendres... Carla...
Mi.
Júlia Julbe, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ah, era per tu la bronca?
Sí, però jo passo. No ho sé,
passes de Paula.
Sí.
Molt bé.
Que em faci les bronques que vulgui.
Exactament.
Jo faig veure que no la veig.
És complicat no veure-la perquè tenim el contacte visual directe. Vinga, avui tenim divendres de revolució, com cada divendres ha estat un revolutum. Avui sense Jordi Cerdà un cop més, que no és al concert de Bruce Springsteen, és preparant unes oposicions o alguna cosa així. Tindrem una parella d'opinadors que en té en principi fascinant. Dues rialles màgiques. La de Guillem Pursals, orgull friki i erudició, i la Judit Caselles, cap de política de la casa i opinadora novell, que ve a fer pràctiques amb nosaltres, però ja s'està doctorant, eh? Se'n surt allò més bé. Tertúlia frenètica. I a la part final del programa tornarem a sobreexplotar la Júlia Julbe, ja saludada, que ens ha preparat una secció amb la inestimable ajuda de Ferran Capdevila, la mano que mece la cuna, de la qual jo no sé res. Podem passar molt... Júlia Julbe, què? M'he de preocupar? Et
no.
Veig una cara d'il·lusió.
Estic molt contenta avui.
Mira, perfecte. Doncs a veure si ens ho transmets i tot serà millor. Ara sí, sigueu benvinguts a la preqüela del cap de setmana i del concert del Boss. Des d'ara i fins les 9 som la birra al sortir de la feina. No plenarem l'Estadi Olímpic, però però a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar. Que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar.
Camins,
amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
No em miris així, no em miris així.
Gidir Caselles, no em miris així.
Bona tarda.
Bona vesprada. Després de bé, el comens una mica virulent que hem tingut, no, vosaltres treballeu el que calgui, ja ho saps.
Però el Pol,
com que té aquesta dèria, el tema és que jo el conec molt al Pol, bueno, molt, una mica, de les seves dèries, i el tio és el tio més feliç del món passant un cap de setmana fora de la ràdio. Yeah. Llavors, dic, és impactant que vingui a treballar un diumenge. I a vosaltres no ho tinc tan ubicades amb aquest estil. M'he explicat.
Però també ens agrada gaudir del cap de setmana, Rafa.
Segur que sí.
Un moment, abans que saludis en Guillem, què passa si en un periodista de Ràdio Estel li diuen que ha d'anar a la mesa electoral? Perquè de cop, clar, la Júlia m'ha fet pensar, però suposo que pots al·legar que treballes, no?
En el cas dels periodistes, com la mateixa gent que segueix els processos electorals, sempre quan estigui justificat, pot acreditar-ho i, per tant, no hi ha cap mena de problema en aquest sentit.
Per tant, doncs mira, dubte resolt.
Per tant, dubte resolt. Guillem Posats, bona vesprada. Benvingut un altre cop al Camins i gràcies per aclarir-nos aquest punt.
Per tant, així ningú s'escaqueja, eh? No hi ha això de que m'ha tocat anar a una mesa electoral. No,
no
ens podem escaquejar aquí a Ràdio Estel.
No podeu escaquejar. Per cert, aquesta és la cançó de Joan Dausà, que és Judit.
M'encanta, ja l'he escoltat.
Te l'he posat una mica perfecta, aquesta clucadeta d'ulls.
Gràcies.
Sou aquí. Per tant, no sou a l'estadi Lluís Companys, sou de les poques persones que no estan allà. Què us sembla la turra sobre Bruce Springsteen? A Guillem he parlat una mica abans i vull escoltar la seva resposta en directe. Què et sembla la turra sobre Bruce Springsteen i aquest concert i aquesta expectació i tot el que està passant?
No he seguit absolutament res. Estic seguint notícies d'Uzbekistan, Pakistan i altres llocs. I, sincerament, del que s'ha informat de la visita d'Obama i del que sortia l'altre dia a la premsa, no? On havien anat a sopar, etc.
Sí.
Que tampoc m'ho preguntis, perquè no me'n recordo.
Estimar.
Llavors, directament ni ho he seguit. De fet, si em preguntes cançons seves, amb prou feines conec una. O sigui,
jo la que més em sona és aquesta, que ja l'hem tirada 4 vegades en aquest programa, imagina't quin esclat. Per tant, Guillem Posats, desconnectat de l'univers Bruce Springsteen. Caselles, tu què?
A veure, és cert que ha agafat una dimensió molt estratosfèrica, que no sé si amb altres concerts l'agafa. També és cert que ja ho diu el mateix nom, no? Que li diem de vos, per tant, també s'entén que tingui aquesta dimensió. Ara bé, el fet fins i tot d'anar-lo a perseguir a l'hotel i així, em van venir certs dubtes. O sigui, entenc la certa curiositat que té tothom, però aquí sí que em va venir una mica de dubtes perquè dic, ara que no vagin tan bé, no sé, milers de fans allà a esperar-lo. Uh-huh. Però bé, per el que sembla, es va ser controlat. I mira, jo ja estic en aquell punt que vull que acabi ja el concert.
Ja, però
el d'avui i el de diumenge...
Ah,
ja, sí, no, però vull dir, perquè ja està, som... saps? Perquè tota la setmana se m'ha fet molt intens el tema, o sigui, que l'entenc, però ja prou, saps? Ja passem en el proper.
Que sí, que està molt bé, però podem ja passar la pantalla, no? I anar a altres coses. I les visites VIP, què us ha semblat? El Barack Obama per aquí, la ciutat una mica, en certs moments, condicionada per aquesta visita, especialment la de Barack Obama. Per Spielberg no hem vist cap mosso ni cap servei secret, etc.
Sí, això m'ha molestat.
T'ha molestat?
Estic indignat, no estic indignat com a molt, però sí que és veritat que m'ha molestat aquesta espècie de, d'acord que sigui Barack Obama, d'acord que sigui expresident dels Estats Units, el 44 president, però fins a cert punt de dir, aviam, bé, com a espectador, controlem-nos una mica. Dir, també hi ha altres visites, com per exemple, recordo quan el president de Kazakhstan venia aquí a les platges del Maresme a banyar-se, no hi havia aquest tipus de peripers, no hi havia aquest tipus de coses, i trobo que és important també assenyalar-ho en aquest sentit.
A veure, són dos presidències...
Però són presidents, vull dir...
Sí, però el nivell mediàtic no és el mateix. Clar. Per tant, deixa'm dir que Barack Obama el coneixerà, no sé si el 80% de la població...
Ah, sí, clar, això és veritat.
Sí.
I...
Anava molt estiuenc, l'he vist amb un modelito...
I el que també em pregunta, el que també em pregunto és que si, per exemple, ell vol anar a visitar la Sagrada Família sí. I no la tanquen, jo no sé si moltes persones s'anirien allà a una foto, no sé què...
Ha estat 20 minuts, que jo crec que és una visita molt superficial
sí,
per la
sí.
Sagrada Família.
La Sagrada Família, 20 minuts, és visitar rei menys.
Sí, És quedar una mica bé, no?
Però, per exemple, això que hem fet de treure uns alumnes del museu perquè hi ha la meva visita i tot això, això ho treu una miqueta fora de lloc en aquest aspecte. Vull dir, si saps que el president ve a visitar el museu, no tractis d'apartar la gent o de fer espai en aquest aspecte.
Apartar la gent potser no, però sí unes certes mesures de seguretat. I... Sí. Perquè és que si no, després tothom, a la mínima que veu una persona amb una certa notorietat pública, s'hi llença al damunt.
Sí, això ho hem vist sempre.
Per tant, Guillem Pursals, una mica molest amb totes aquestes mesures de seguretat.
Sí, 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 que sí, sempre he dit que m'ha molestat aquesta espècie de
pompa. I la visió de Judit, que és comprensible en tant en quant és un personatge tan mediàtic que tothom...
Bueno, per molt que ja no estigui a la presidència dels
sí.
Estats Units,
sí, no.
I per molt que no vingui en qualitat de president d'Estats Units, qui és.
És que el Ferran em fa uns comentaris. Escolta, és que deia, si va Salvador Aragonès, no... Si va Pere Aragonès a Washington, passaria el mateix?
Evidentment que no.
Segurament no.
Evidentment. I el que has comentat de que anava estiuent, que és que fa calor, Rafa.
Fa molta calor.
Veure, perdona, però és que no sé en quina temperatura estem, però...
Fa molta calor. Jo estava llegint que ell, a l'estadi, i ara passem ja a altres temes, però allà a l'estadi, Obama i la seva dona, concretament, tenen com una càpsula. Estan dins com d'una... No estan amb el populatxo, estan... A part, hi ha una càpsula que jo no sé si serà antibales o jo què sé, com allà aïllats.
Això ho trobo correcte, jo ho trobo decent, jo trobo que s'ha de fer així, vull dir, no hi ha cap mena d'elitisme en aquest sentit. Un lloc on hi ha una massa, per dir-ho així, descontrolada en alguns aspectes, trobo correcte que hi hagi aquestes mesures. Segurament es criticarà, i estic seguríssim que es criticarà de mireu quin tracte de favor, però en aquest sentit trobo bé, perquè és un concert, la gent deixa anar les seves eufòries, les seves alegries, i trobo important que en aquest cas sí que es vigili.
Sí, o sigui, ho entenc que si ho demanis, jo estic més aviat que si tu demanes com a mesura de protecció, no? Suposo que sí, ara també ha de ser fins i tot incòmode per ell al final estar també en aquesta mena... Clar, no ho he vist, No sé ben
bé... Jo tampoc.
No ho he vist, per tant, tampoc puc opinar com el 100% havent vist ben bé el lloc on està, però clar, també ha de ser una mica incòmode, no? Sí. Estar tan, com tan aïllat en un concert que justament... A part d'escoltar, no, la música, també vols viure aquest cert ambient i no és el mateix estar aïllat que viure en un mes.
Doncs ho farà amb la Michelle i estaran allà els dos i ja està. Bueno, ja hem parlat molt de Bruce Springsteen, pel meu gust massa directament. No sé, perquè com desconec gran part del programa com serà, no sé si tornarem a parlar de Bruce Springsteen o no, però una notícia d'avui que volia comentar amb vosaltres en aquest tòtum és l'Euribor. Jo sé que l'hem comentat moltes vegades, però l'Euribor torna a pujar, complica molt fer front a la hipoteca que es pot encarir 300 euros de mitjana. L'Euribor arriba al 3,76% en aquest abril, una pujada molt considerable si es té en compte que just ara fa un any va tornar a terreny positiu. I clar, l'explicació que hi donen és que els últims anys la majoria d'hipoteques s'han fet a tipus fix. Les hipoteques que ara s'encareixen uns 300 euros al mes són les que corresponen a préstecs variables, etc, etc. Bueno, la qüestió és que tot plegat, IPC, més pujada de l'Euribor, més habitatge, més tal, jo crec que estem vivint un autèntic drama, perquè les famílies, jo sempre penso el mateix, una família treballadora, normal, que a lo millor puc fer una mica d'estalvi, etc. Si de sobte la hipoteca s'incrementa 300 euros, és que és una barbaritat.
És que no estem parlant de 50 euros.
No, estem parlant
de 300 euros al mes. O sigui, a mi em sembla una barbaritat.
Per moltes famílies és un terç d'un dels sous. O sigui,
és que és totalment inassumible. Vull dir, 300 euros de més, si tens en compte els sous mitjans de Catalunya i d'Espanya, no es pot assumir, no es pot assumir aquest tipus d'encariment.
Estem anant a una espècie de... De fet, ho comentàvem l'última vegada que vaig venir, ho vam comentar,
sí.
L'encariment dels productes bàsics per viure tranquil·lament, per dir, menjar, nivell d'habitatge, llum, tot això, s'està arribant a uns extrems que a nivell de, jo dic sincerament, a nivell de seguretat em preocupa, perquè recordem el cas aquell de la senyora que se li va encendre el pis perquè no podia pagar la llum i feia servir espelmes, anem a una espècie d'aquest tipus de coses, i per tant, trobo que aquí s'haurien de prendre mesures per tal de compensar aquest encariment dels productes, és a dir, s'hauria d'intervenir d'alguna manera, s'hauria de desgravar fiscalment a través d'ajudes, s'hauria de donar ajudes, és a dir, que es parlés, que es tractés, que s'abordés de la millor manera. No sóc economista, això vull deixar-ho clar, però sí que és veritat que s'ha de prendre mesures en aquest sentit per facilitar o per ajudar a les persones que més ho puguin necessitar. Com bé s'estava dient, 300 euros no són 50, és una borrada per moltes famílies. i famílies que anaven amb l'aigua al coll, un encariment d'aquest tipus fa que hagin de sacrificar algunes coses. I trobo que aquest punt és que estem anant directament, ja direct, com a societat en aquest aspecte, a un punt de sobreviure més que viure, i a un punt de coexistir més que no pas conviure.
És que la gent deixarà de fer front a certes responsabilitats, perquè és que és inassumible, o sigui, aquestes pujades més el preu de la vida, etc. Després els bancs també hauran de reaccionar. A mi, una cosa que em crida l'atenció és aquest punt, no? És a dir, és que arriba un punt que és totalment... És que, i després una altra cosa, quan tu parles d'ajudes, bé, es posen en marxa certes ajudes que són un galimaties, que moltes vegades la gent no pot demanar-les perquè no saben fer-lo, tot és burocràcia, no arriben, o sigui, és que veritablement estem en una espiral.
Sí, de fet, l'ajuda que va convocar el govern espanyol justament per ajudar, no?, amb tot el tema de la inflació, sí, fer front als, sí, als productes bàsics i així, sé que no la van demanar tanta gent com la podia demanar, bàsicament, sí, per tots aquests problemes burocràtics i que al final es van fer enrere, o perquè fins i tot no n'havien ni tingut coneixement.
Això és a part.
Perquè és veritat que des dels mitjans de comunicació, com que en parlem dia rere dia, són temes que els tenim molt empapats, sí, però la gent del carrer, que també té mil coses més a fer, a vegades doncs, li pot passar per alt aquest tipus d'ajuda.
La principal dificultat aquí ve la part del que li diria, la part de la finestreta, en aquest sentit. Vull dir, quan tu intentes complementar qualsevol mena de tràmit, i poso un exemple molt clar. Pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. Vale. Intentes fer qualsevol tràmit a nivell de pagament d'impostos, a nivell de pagament de taxes, qualsevol cosa, a no ser que ho hagis fet anteriorment, no saps com fer-ho, perquè arriba un punt que et genera com un bucle de dir, li he de donar a tramitar, li he de donar a guardar, li he de donar a enviar, però què envio si no tinc... O sigui, i trobo que aquí, trobo que aquí també s'ha de pensar en aquest sentit. Igual que es pensa en els carrers per la gent amb cadira de rodes, gent amb cotxets, etcètera, sí, s'hauria de pensar que no tothom té habilitats digitals avançades, no tothom té el sistema d'administració, de sistema de firma, clave PIN, descàrrega de l'IDCAT, etcètera, etcètera, i s'hauria de facilitar el propi sistema de tràmits.
I en aquest sentit jo estic penso en altres països, no? Jo sempre penso en França, perquè en França tothom es tira al carrer de seguida en qualsevol història. No veieu que hi ha una mica de passivitat per part de la gent d'alçar una mica la veu, de dir, bueno, ens heu d'ajudar, sortir una mica al carrer, jo no dic, és a dir, tot amb un seny, no? Però bé, manifestar-se d'alguna manera, jo no... Em trobo a faltar una mica de sang en la gent, de dir, o què ens està passant com a societat? Ho estem assumint i ja està.
O sigui, diria que no hi ha plantejament de societat com a tal. Vull dir, el fet que tu no coneixes el teu veí, el fet que tu no coneixes la persona que viu sota els veïns de la teva pròpia escala, la gent amb qui convius a la pròpia feina, no sap ni qui són, i tot un seguit, no és així, i tot un seguit de coses, trobo que és important també destacar-ho. A nivell de mobilització social, sí que pots tenir una mobilització social, com les que hem vist a Madrid, contra els recortes, contra la privatització de la sanitat, etc.
Sí.
Però fora d'aquests àmbits, a no ser que sigui una cosa troncal, ensenyament, sanitat, benestar social, atenció a les famílies, etc., algú que la persona se senti interpel·lada pròpiament de dir, això m'afectarà a mi, jo trobo que en aquest sentit ningú es mobilitzarà. De fet, ja les famoses enquestes, vostè què se sent? Classe mitja alta.
Això volia comentar, que molta gent no se sent classe baixa.
Exacte.
Tot i que molta gent és classe baixa o classe mitja, però molta gent no... Classe mitja baixa no t'ho dirà ningú, classe baixa no t'ho dirà ningú.
Tot també és classe mitja i classe mitja alta. No, és sorprenent, es pot veure, eh? Igual que tothom però... està ideològicament el 5 a les enquestes. Això passa.
Classe mitja alta, però no podem pagar la hipoteca.
Això ja no és classe mitja alta.
Això ja no és classe mitja alta, això ja és un indicatiu.
Sí.
Fem una petita pausa, minut i mig, i encara tenim uns minuts per debatre abans que Júlia Julbe ens invaeixi aquest estudi amb el sorpresa de divendres. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que ha estat tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Quatre minuts que passen de dos quarts de nou. Passen coses fora de micro que són interessants. En primer lloc, hi ha hagut com un repunt del tema anterior, Caselles i Judit Caselles i Guillem Pursals, que deia, jo crec que al final sí que hi haurà mobilitzacions, estàveu dient.
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que al final serà insostenible, que ara encara fa un any de la inflació, llavors la gent primer li agafa el cop, ho va com assimilant, se n'adona que cada vegada té més problemes, no només per fer front, com comentàvem, no, les necessitats bàsiques, cosa que et fa també retallar amb oci, et fa retallar amb tota la resta,
bueno,
de coses que no són de primera necessitat, i això al final el que comportarà és que arribi un moment en què sigui insostenible i sí que explotis i que surtis al carrer.
D'acord,
jo crec que sí que passarà.
Igual que, per exemple, la crisi constitucional xilena va ser per un increment de 15 cèntims al preu del metro,
va ser la gota que colmó el vaso.
Exacte. Vull dir, crec que aquí anirem quasi per lo mateix. Vull dir, per la més petita cosa, per la més irrisòria, serà el que farà que tot se'n vagi.
Estàvem parlant de dificultats, de persones amb dificultats. Una persona amb dificultats és Laura Borràs. Està passant un moment de dificultat. És un tema que aquí al Camí seguim amb un toc d'humor, sempre diem que és una mica el cor de la ciutat perquè el culebrot de Junts és infinit i quan no passa una cosa passa l'altra. Ara, de vegades el tenim, passen setmanes que no sabem absolutament res, però no massa setmanes. Tornen a sortir. La Judit Caselles com a cap de política segur que escolta moltes coses i ha vist moltes coses, però el tema és que ja es coneixen els arguments que tant la mesa del Parlament com la pròpia Laura Borràs esgrimeixen a la Junta Electoral Central, la JEC, que també m'agrada aquest nom, per defensar l'escó de la presidenta suspesa. I aquest divendres és l'últim dels 10 dies hàbils que els hi van donar, no?, per presentar aquests arguments, i el Parlament considera desproporcionat i necessari retirar l'escó a Laura Borràs perquè ja està suspesa i perquè la sentència en principi no és ferma. No sé com veieu el moment actual, pues, si Guillem Pursals em posa davant un meme. A veure, que no l'he vist.
No llegeixo bé, però...
Twitter, Laura Borràs no es toca. Estem amb tu, presidenta.
No, és que Laura Borràs té un seguit de seguidors a Twitter que fan que realment són admirables.
El de la guitarra. A mi m'encanta el de la guitarra, que sempre apareix per allà. Estic fascinat per aquest personatge. Bé, Laura Borràs, tenim aquest... Això jo crec que al final, ara em diràs, Caselles, però jo crec que són una sèrie de passes que s'han d'anar donant, no?
Sí, que són totalment previsibles.
I que tothom sap com aniran.
I que tothom
fins que
sap com acabarà.
I com acabarà?
Acabarà ara. El que faran, bàsicament, és que la Junta Electoral el que dirà és que se li ha de retirar l'escó,
sí,
que això podria ser ja la setmana que ve, que digui se li ha de retirar l'escó i s'ha de nomenar el següent diputat que l'ha de substituir.
Sí.
Podria ser la setmana que ve o no, podríem anar en un altre procés que sigui una mica més llarg, que estiguin en consideració les al·legacions i així, però al final el que dirà la Junta Electoral, sigui ja la setmana que ve o sigui d'aquí unes setmanes més tard, és que Laura Borràs se li ha de retirar a l'escó, bàsicament perquè això ja va passar en Quim Torra i en Pau Juvillà, per tant, tothom sap exactament com acabarà. Què passa? Per què la mesa del Parlament ara ha pres aquesta decisió de dir-li, perquè ens entenguem, Laura Borràs de moment no es toca? Perquè primer la mesa està presidida per Esquerra Republicana, per Alba Vergés, i Alba Vergés no volia el titular ja de...
li retiro
l'acte,
sí,
a Laura Borràs. I llavors hi ha un altre tema, que també el que volen els partits del Parlament, la majoria de partits, en aquest cas els que estan a la mesa i els que tenen bona part de la representació, és que la Junta Electoral no pugui decidir sobre els escons dels diputats. Perquè hi ha una interferència entre el reglament del Parlament, que diu que no se li pot retirar a l'escó fins que la sentència no sigui ferma, i la GEC, que ja li vol retirar, o ja apunta en aquest sentit, encara que la sentència no sigui ferma. Per tant, una mica aquí el que fa la mesa del Parlament és dir: nosaltres volem que el Parlament sigui sobirà i que un òrgan que és electoral, que al final no és un òrgan judicial, doncs no pugui decidir sobre què passa amb el futur d'un diputat.
Cap de política de la casa, eh? Es nota, eh?
Per tant, podem dir que acabarà amb un sopar benèfic de suport a Laura Borràs.
Sí.
Clarament. És això, vull dir... Estem amb tu, Laura. Laura ja no és presidenta, Laura ja no té escó, Laura ja no està...
Aquí, però la cosa serà el moment en què Alba Vergés...
Ah, sí, clar.
Es troba una mica en què, si la Junta Electoral li diu a Alba Vergés se li ha de retirar l'escó... A Laura Borràs...
Pot desaparèixer Alba Vergés i que hagi de firmar algú altre, que aquestes coses poden passar moltes vegades. De dir, falten 5 hores perquè firmi. Ah, no ha firmat, no se sap on està incomunicada. I que firmi un secretari, firmi altra gent, firmi per al·legació...
Tot per evitar que sigui Alba Vergés, no? La que...
És que al final la nova presidenta del Parlament s'hauria de convocar un ple també per escollir-la, per tant...
No crec que es faci. Per la trifulca que pot haver-hi en el moment de dir... Pensem en els acords de legislatura. El de la presidència per Junts és igual de vàlid com el del pacte entre Esquerra i la CUP. Vull dir, ningú ja no és vàlid, cap dels dos. Per tant, aquí veiem que hi ha unes noves majories, uns nous pactes, veiem el pacte dels pressupostos per un costat, si Alba Vergés... també el tema de Alba Vergés com a candidata a les municipals...
D'Igualada.
És la candidata d'Esquerra a les eleccions municipals d'Igualada. Per tant, veurem què passa quan comenci la campanya electoral.
És que déu-n'hi-do, quin panorama, eh? Casellas queda com mirant a l'infinit com dient: és que és veritat, quin panorama.
Sí, però és que al final tothom sap que Laura Borràs acabarà apartada del càrrec. La cosa és de qui acabarà siguent mans al final la presidència del Parlament. De quin partit?
Diré que d'Esquerra. Bàsicament,
i al final serà tot Esquerra i ja està.
No? Ja està. Serà aquell meme que l'altre dia em van passar de tothom és Esquerra, a favor, en contra, la premsa contrària, tothom és...
Això, quan va venir el Macron, es va succeir. Eh? Estàvem allò, a favor, en contra, estàvem a tot arreu. Escolteu una cosa, una opinió titular sobre el que hem conegut aquesta setmana, que han desvetllat els periodistes José María Olmo i David Fernández, que no és el Chiquilicuatre, és un periodista, relaten al llibre King Corp, mola molt el títol del llibre, El imperio nunca contado de Juan Carlos I, que tindria una filla il·legítima anomenada Alejandra, fruit d'aquesta relació que va tenir amb una aristòcrata madrilenya fa més de 40 anys. Sempre torna a l'emèrit, eh? Sempre hi és.
Per alguna cosa o per una altra, sempre hi és.
I perdoneu, avui he escoltat que està, en el seu moment va fer una inversió perquè li arribaven molts regals i efectiu i diners i calés, i li va dir a un amic: esto inviértemelo, no? I li va invertir i va perdre 20 milions d'euros i volia fer una demanda i tal, i al final els advocats li van dir: no, perquè és tot diners negre que no pots justificar. És a dir, quina
vida. No li ha passat això de donar-li a un amic 20 milions i que els perdi?
Sí, això pot passar perquè és confiança. Dius: confio en tu.
I a Ferran l'altre dia... Clar, però si un altre serien 20 euros, no?
L'altre dia a Ferran li vaig donar 10 milions d'euros. No sé com va el cosa, ja
m'ho... A mi m'han donat 5, ja.
Déu-n'hi-do l'emèrit. Algun comentari més?
Jo crec que acabarà tornant, més que no pas per les regates.
Però si ja torna quan vol, no hi ha problema.
Però se sabrà quan torna, i això serà el divertit.
Per establir-se aquí, eh?
Jo crec que sí, jo crec que morirà aquí. És a dir, és una persona que no crec que mori a Dubai, jo crec que morirà aquí. Ell és conscient que li queda poc temps, i jo crec que serà una persona que vindrà aquí, i que la premsa generi els titulars que vulgui, però vindrà aquí. I és igual que la premsa digui: el rei està aquí, la Casa Real tal, i d'això sí, jo crec que, sincerament... vindré aquí i la tindrem liada en aquest aspecte.
I et va sorprendre el fet de que tingués una filla extramatrimonial?
Això és l'únic que no em va sorprendre.
A mi tampoc.
És que a mi em sorprèn que només n'hi hagi una.
Ja,
jo crec
sí,
que deuen haver vàries per allà, tot i que no serà fàcil de...
No, al final, des de la Casa Real han dit que això no és veritat, que és totalment infundat, tot això, etc.
Ho ha desmentit ell mateix.
Ell mateix també ho ha... No sé com... Els temps d'unes filtracions...
Ha trucat als diaris.
No ho ha desmentit, o sigui... Sí.
En fi, déu-n'hi-do, hem fet tot un revolutum molt agraït per la vostra visita. No marxeu, si us plau. Ara rematarem la setmana, després de les vostres opinions, de parlar una mica del concert de la nit, de Laura Borràs, de l'Emèrit. Quina barreja, quins tres personatges. Doncs ara rebrem un altre personatge, que no sé què passarà, no sé què en portarà, no sé què succeirà. La Júlia Julve es fa l'ama i senyora d'aquest estudi i jo i vosaltres ens deixem portar. Pausa ràpida i tornem.
I afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Però, quan una porta es tanca, una altra s'obre, i aquest buit que deixa Pere Juventí Balcells ve a omplir-lo amb el seu estil particular, Júlia Julve.
Amb Rafa Sanahuja.
Us volia presentar Júlia Julve, que és un personatge de Marvel, Pol Marsà, que és el hater de la casa.
Encantada, Pol.
No deixis que et posi la por al cos.
Ho intentaré.
Peter Parker, Steven Strange, Bruce Banner, Júlia Julve...
i altres persones que expliquen coses.
Quinze minuts i les 9, Júlia Julve, tu i jo.
Jo i tu.
La Júlia Julve, ara mateix, com us deia abans de la pausa, es fa la mai senyora d'aquest programa i jo estic a les teves mans.
Mira...
Què passarà? Què succeirà?
No sé, falten 15 minuts pel concert de Bruce. Jo crec que hauríem de parlar, no?, de Bruce.
Sí, no?
Perquè és un tema que a tu t'agrada.
Ja ho he dit,
abans. Que no torni Bruce Springsteen un altre cop.
Programa. Marxo.
Marxes a on?
Me'n vaig?
No.
Ah, vale.
No.
Estàs bé, en plan, podem parlar de Bruce?
Estic bé i podem parlar de... Jo estic a tope. El que tu proposis, jo a tope.
Mira... Jo faré una petita intro, perquè vull que els oients sàpiguen un parell de cosetes. Ens hem de remuntar al 1900, ja aproximant-nos al 1920, quan apareixen les primeres emissions de ràdio. Retransmetien durant poques hores al dia i a l'inici era molt excepcional escoltar ràdio nocturna. Es feien programes a la nit, per Nadal o per Cap d'Any. En un article de la UNESCO vaig llegir una reflexió molt interessant que deia que un no escoltarà millor la ràdio que la nit. A la nit, doncs, l'oient està més disponible, no estem tan atabalats pels sorolls externs, la voràgina del dia a dia. En canvi, la foscor també s'associa, no?, a un entorn més tranquil, ens fa sentir, doncs, en un ambient més de ràdio nocturna. És en aquest moment, també insistint, en què ho confiem tot a l'oïda, no?, quan estem a la foscor i aquest ambient de ràdio nocturna.
Si em permets, i a veure si estan d'acord, Guillem i Judit, la frase o la idea és, durant el dia la ràdio s'escolta i a la nit la ràdio se sent.
Sí.
Tothom d'acord, perfecte.
Però clar, jo no sé, de 8 a 9, si es pot considerar ràdio nocturna. És a dir, el que fa Rafa Sanahuja és de ràdio nocturna?
M'ho preguntes a mi?
Jo ho pregunto així.
Mira,
en el aire.
Et donaré la meva explicació. És a dir, no és la ràdio nocturna que tota la vida jo he escoltat, que sempre era a partir de les 11 o les 12 de la nit. Evidentment, això és la ràdio nocturna. Quan hi ha la calma, els programes esportius, després els programes de trucades o de reflexions o de música, etc, que hi ha un altre ritme. Això és la ràdio nocturna per mi. Però com en aquesta casa només tenim directes fins les 9 de la nit i després els butlletins, evidentment, doncs jo considero que som el més proper, ens toquem la nit nosaltres. Per tant, m'he autoproclamat ràdio nocturna, ens hem autoproclamat ràdio nocturna de la casa, segurament sense cap sentit.
És a dir, Rafa Sanahuja, repeteixo, fa ràdio nocturna o no?
No.
Epa. Ei. Epa. No contundent, eh? No contundent. És a dir, Rafa Sanahuja no fa ràdio nocturna.
Tinc el timpan ara mateix una mica tremolant, perquè ha sonat molt contundent, això.
Aquesta veu misteriosa, per què no fa ràdio nocturna Rafa Sanahuja?
Absolutament no.
Ep, molt contundent, una altra vegada. Qui és Rafa?
A veure, no ho sé.
Bon, Rafa Sanahuja, com estàs?
Ui.
Et dono una pista, és una persona que havia fet ràdio nocturna, que tu li tens molt d'apreci, que és una persona que el veus per aquí, en aquesta casa.
I ha fet ràdio nocturna?
Sí.
A veure, torna'm a saludar, si us plau, persona que ha fet ràdio nocturna.
Bona vesprada, Rafa Sanahuja.
Vale, ara ja ho sé.
Qui és?
El sex symbol de la casa. Miquel Mercadal, bona vesprada. Ara arranca.
Imagina't, Júlia, si jo sóc el sex símbol de la casa.
Bueno,
el nivell
que hi ha a la casa.
No, Miquel Mercadal, jo t'ho dic sempre, tu tens un sex appeal que ja el voldríem molts.
No em facis la pilota, no em facis la pilota, que seguiré manifestant que tu no fas ràdio nocturna, Rafa.
Vale, però ja saps aquí...
És una qüestió de lògica, amic.
Vinga, a veure la lògica.
Tu estàs a l'estudi ara mateix, no?
Sí, sí.
Tens una finestra darrere i una lateral.
Sí, i una davant que veig a la Paula i al Ferran rient, sí.
I a la dreta l'Ester, que està saludant.
Mira la darrere i la lateral.
Sí.
Llum al carrer, no?
Hi ha llum, sí, sí.
A tu et sembla que és la nit, això?
No és... No.
Bravo.
Lògica aplastante de Miquel Mercadal i
refutante.
Sí, lògica aplastante, tens tota la raó. Miquel, escolta una cosa, i tu quan has fet ràdio nocturna?
Jo vaig fer ràdio nocturna fa uns anyets a Ràdio Salut, a la mítica Ràdio Salut.
Sí.
El Josep Maria Vallvé, cosa que sempre li estaré agraït, ens va donar oportunitat a gent molt jove, que teníem ganes de fer ràdio i volíem fer ràdio. Nocturna, diurna, a la tarda, a la vesprada, quan fos, però volíem fer ràdio. I ell va dir, voleu fer ràdio? Fareu ràdio. I ens va donar l'horari, va confiar en nosaltres, i ens va donar l'horari de dilluns a divendres, ojito al dato.
A veure.
De una de la matinada a 7 del matí.
Déu-n'hi-do, eh?
De una de la matinada a 6 hores? Tota la nit.
Et juro que mirava per la finestra i era fosc.
No, com... Éreu veritable ràdio nocturna i no uns farsants.
Efectivament.
No uns farsants com nosaltres. Escolta una cosa, Miquel, t'estava escoltant parlar. Parlem molts cops quan ens trobem per aquí i fas les gravacions de Trotamundos, etcètera. Però he de dir una cosa. Em fa molta il·lusió, perquè ho hem parlat molts cops, que estiguis en camins, que estiguis amb nosaltres, perquè jo crec que ets un paio tan fantàstic, tan bo, tan divertit, i que fas una ràdio, i has fet una ràdio, una experiència tan meravellosa, que és que em fa molta il·lusió. Ara em diràs, no em facis la pilota, perquè tu ets així, evidentment.
Et pago el cafè.
Perfecte. Però Miquel Mercadal, si us plau, escolteu-lo els dissabtes a partir de les 11, perquè val molt la pena, i és una persona que té un background, una parauleta d'aquestes modernes, un background radiofònic fantàstic.
Et dic una cosa, Rafa, a mi no m'agrada fer ràdio amb tu, et diré per què.
Per què?
Ja t'ho dic. Què va passar l'últim cop que vam dir que tu i jo?
Sí, l'últim cop que em vas convidar al passat Sant Jordi fa un any, vaig estar amb tu, però com 10 minuts després estava una ambulància a camí d'urgències perquè estava patint una pancreatitis.
No.
Jo et veia en el directe una mica amb el morro que anava decaient.
Sí. Jo que sempre sóc una persona molt alegre, veritat, estava allà una mica amb circumstàncies.
Avui et trobes bé, no? Avui et trobes.
Avui de moment sí. Ara tot sigui que els 10 minuts et truquin i et diguin el Rafa va camí de Sant Pau, saps?
I la seva dona arriba a saber que fa ràdio avui amb el Mercadal, et diu... Rafa, no
veia. Ja, evidentment. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, o sigui, feu... I quant temps vau estar fent aquestes 6 hores nocturnes?
Vam estar un any, perquè t'he de dir... La ràdio a la nit és... Tampoc et puc dir que tinc una gran experiència amb ràdio a la nit, però bueno, vam fer un any, 6 hores en directe cada dia, és molta ràdio, i al final ja no sabies de què parlar, no? Però era un programa molt interessant. La ràdio a la nit és molt xula perquè l'oient és un oient molt... Sona retòric, no? Però és un oient molt especial, molt particular, sí. Que participa moltíssim, que va amb tu a mort. Si li agrada el programa, t'escolta, de veritat, cada dia. Nosaltres fèiem debats a la nit, però parlo a les 3 o a les 4 de la matinada, fèiem debats. Érem dos periodistes, dos locutors, que fèiem... un agafava una temàtica i cada un...
Agafava uns rols, no? Rols.
Efectivament, no? I després la gent participava... I deia, no trucarà ningú a les 3 o a les 4 de la matinada. Qui ha de trucar? Et prometo que les línies estaven absolutament col·lapsades. La gent trucava i trucava, tan sols per opinar.
Hauríem de fer-ho algun dia.
Havíem plantejat.
Espera't que la Judit Caselles està fent una proposta. Caselles, què dius?
No, que hauríem de fer-ho algun dia aquí i que la gent truqui a la nit. Seria tot un experiment.
Paula està dient que frisa per fer un programa de 6 a 7 de la matinada.
Clar que sí. De veritat, és molt xula la ràdio a la nit. Ara et canvia la vida absolutament.
Home.
I més d'una a 7 de la matinada, perdó, t'asseguro que en fi, la teva vida dona un tomb, no? En fi, és complicat, no? És dur, és complicat, t'has d'adaptar als horaris de nit, al cap de setmana no saps si estàs amb un dia o amb un altre, perquè intentes agafar l'horari que té la teva família i no pots, però bueno.
A veure, Miquel...
Està bé.
Miquel, escolta'm, tu parlaves de contingut seriós, però què fèieu els divendres? Fèieu un contingut una mica picant. Explica'ns
com,
això.
Com? Picant? Dos rombos?
Sí.
Explica'ns-ho. Com anava?
Dos dotzenes. Dos dotzenes de rombos. No, a veure, tu Rafa, aquí tens contertulis, senyors, instruïts, Salvador, Aragó.
I senyores.
I senyores, sí. Instruïdes. Jo també tenia contertulis instruïts, tenia la Carmen de Mairena.
Ojo, Carmen de Mairena.
He tingut una reacció del Guillem
Busset. Dóna-li aigua. Dóna-li aigua. Després tenia un personatge molt divertit, que era la reencarnació de Michael Jackson a la Terra.
Reencarnació de Michael Jackson.
Michael Jackson a la Terra. Teníem la Bruja Lola.
Un segon. La Bruja Lola estava amb tu?
La Bruja Lola estava amb nosaltres.
Te voy a poner dos velas negras.
Y tres y cuatro.
Y dos docenas, como los rombos.
Que hagan falta. Era molt divertida aquesta tertúlia. Et diré per què. Perquè eren personatges molt... Clar, a les 3 de la matinada, qui t'havia de venir a la ràdio en directe? Doncs...
Carmen de Mairena.
Sortia del cangrejo, pobreta Carmen de Mairena, que era una grandíssima persona, hem de dir, de veritat.
Déu-n'hi-do.
I també teníeu una secció que es deia El despertador dels famosos. Explica'ns-ho.
Ui, m'interessa.
Exacte. Ells analitzaven la tertúlia, a la tertúlia analitzaven la vida del dia a dia, el que havia passat al dia, i l'analítica era molt interessant. El que podia dir del que havia passat al dia la Carmen de Mairena era un espectacle. Respecte al despertador dels famosos, el fèiem a les 6:45 del matí. Cada dia, de dilluns a divendres, despertàvem amb un personatge famós, popular, conegut, i el despertàvem.
Però, Miquel, però havia trampa i cartó? O el trucàveu a veure si...
El trucàvem i el despertàvem. Lògicament, havíem fet la producció de dir, et trucarem, acceptes el joc i tal. Sí. I a les 6:45 el despertàvem. Sí.
Déu-n'hi-do. És que m'encanta escoltar-te, perquè al final, és que sí que és cert, que la ràdio nocturna i escoltar aquestes experiències, perquè al final jo sóc fill, no?, d'aquests moments d'aquesta ràdio i he crescut escoltant aquestes coses. A Castelló no arribava a Ràdio Salut i la desconec, però clar, és que em sonen totes aquestes històries i mira, posa la pell de gallina.
Miquel, si tu ara et diguessin per tornar demà mateix, o bueno, el dilluns o el dimarts, a fer ràdio nocturna, què diries?
Jo, per una part, m'hi tiraria de cap, perquè és, molt, de veritat, molt interessant. Però, repeteixo, que et canvia la vida. Depèn de l'horari, depèn de l'estructura del programa, depèn de tot, però et canvia la vida. I, clar, quan un ja està casat amb fills i històries d'aquestes, doncs, què t'he de contar, Rafa, no?
Sí, sí.
I tant.
Bueno, les nostres converses moltes vegades amb Miquel van entorn als fills, perquè aquí a la ràdio hi ha molta joventut, Miquel? De sobte hi ha molta joventut. I
nosaltres ens juntem, també, no?
Sí, exactament, exactament.
Ah, efectivament.
Sí, sí.
No sé si el Guillem i la Judit, vosaltres, heu fet Ràdio Nocturna o en faríeu de Ràdio Nocturna,
però
us agrada?
Però Guillem té pinta d'escoltar Ràdio Nocturna.
Sí.
Jo he escoltava amb la meva àvia La nit dels ignorants, quan era La nit dels ignorants, que ens estàvem fins a les 5 del matí escoltant-ho.
Sí, sí.
Després Noches en Blanco, d'això també la vam escoltar, perquè la meva àvia feia els crucigrames de nit amb La Vanguardia en castellà. Llavors,
amb la Gemma Nierga, sí, sí.
És així, i aleshores, clar, són coses que, i a més, quan hi ha mogudes electorals en el món, això és un altre salt, no? Però a través de Twitter, Twitter Space, amb algun amic hem fet directes a la 1 del matí, 2 del matí,
això és,
comentant accions, però estic d'acord amb el que he dit, i és el fet de dir, et trobes un públic i et trobes una gent que et pregunta a les 3 del matí sobre eleccions a Pakistan, i dius, hosti, o sigui, això és un fet real.
Escolta, Miquel Mercadal, t'he d'acomiadar, hem d'acomiadar la Júlia, que ha de fer un butlletí perquè està pluriempleada i sobreexplotada aquí al Camins.
Miquel, ja tornaràs a Camins.
Està molt bé.
Si us plau, torna quan vulguis, i és que no has dit demanar, tu plantat aquí i ja està. Miquel Mercadal, senyors, demà, a partir de les 11, el seu programa Trotamundos, i cada dissabte és un festival per als sentits. Miquel, bona nit i gràcies.
Gràcies, Miquel.
Bona vesprada a tots, bon cap.
Bona vesprada. Júlia, vés a fer l'informatiu i mil gràcies per aquesta secció que m'ha encantat. Caselles, Guillem, moltes gràcies per jugar amb nosaltres. Mira, ara mateix ha començat el boss i nosaltres comencem a recollir. Gràcies a tots dos, eh? Recollim! Per tant, ràpidament, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que no ha nascut in the USA, ell is born in the East O.R.T. Ferran Capdevila a la producció, en sort, sense sort. Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció i a les varietés, la nostra segona vida, la virtual, la porta Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dimarts. Recordeu, dilluns, dia del treballador, no treballem. Tot molt coherent. I pel tetiret, acabeu de passar una bona nit i un bon cap de setmana. Bona nit, Barcelona! Nosaltres, que ho deixem aquí, dilluns, si té a que no ens canvia per un imitador de Bruce Springsteen, que té molta tirada, farem Camins, cuideu-vos.